Anem a veure com ho veuen i quina lectura en fan des dels experts, des del món de la ciència. Podem saludar en Daniel Prieto Alhambra, que és epidemiòleg, catedràtic del Centre d'Estadística de la Medicina de la Universitat d'Oxford. Tota una eminència. Senyor Prieto Alhambra, bona nit.
Molt bona nit.
Moltes gràcies per atendre la trucada de Catalunya Ràdio. Vostè utilitza el Big Data per combatre malalties i infeccions i des de fa setmanes està intentant, per dir-ho d'alguna manera, cartografia el comportament d'aquesta Covid-19 a partir de l'estudi de milers de pacients. Quants casos esteu estudiant i d'on són aquests casos?
Doncs mira, de moment les dades que estem utilitzant per mirar casos de coronavirus són dades de Corea del Sud, que estan molt treballades i molt netes per estudiar-les, i més recentment dades d'hospitals d'Estats Units, que estan creixent els casos molt ràpidament. De Corea del Sud tenim dades d'uns 6.000 pacients, si no m'equivoco, i dels hospitals d'Estats Units creixen molt ràpid i a Nova York, jo crec que la darrera vegada que vam mirar, que va ser ahir, teníem 1.500 casos ja per analitzar.
Amb aquest estudi, amb aquesta anàlisi, esteu mirant els símptomes amb què ingressen els pacients als hospitals i també la resposta que cada malalt dona als fàrmacs que se'ls estan subministrant, perquè recordem que no hi ha tractament pel coronavirus, per tant s'estan fent servir fàrmacs que ja existien i que ja es coneixien. Què us estan dient les dades fins ara?
Doncs mira, sí, efectivament estem mirant. Per una banda, la part més descriptiva de l'estudi és mirar de comparar els pacients que ingressen per coronavirus amb pacients que ingressaven per grip estacional en anys previs. Com sabeu, la grip implica molts ingressos cada any i bueno, com que en principi es pensava que això seria una cosa semblant a la grip, doncs estem utilitzant aquestes dades per diferenciar una mica la clínica o la simptomatologia de presentació dels pacients. I pel que fa als medicaments, el que estem mirant primer de tot és utilitzant dades retrospectives de gent que ha pres els mateixos medicaments per altres malalties, per mirar quin tipus de perfil de seguretat tenen aquests fàrmacs i si ens poden donar algun esglai. De moment estem mirant molt la hidroxicloroquina, que com sabeu és un fàrmac que s'està estudiant i s'està donant molt i s'està pensant que fins i tot podria servir com a profilaxi. I veiem que per si sola la hidroxicloroquina presa a curt termini, com pensem que es prendrà per tractar el coronavirus, en principi no dona gaire problema de seguretat, però sí que veiem que presa a més llarg termini sí que, bueno, ja es coneixia fa temps, però confirmem que és un fàrmac que s'ha de monitoritzar perquè pot provocar arrítmies i s'ha de tindre una mica de cura si es prengués en llarg termini, tot i que, tal com et dic, pensem que segurament en el cas del coronavirus s'utilitzarà molt curt termini, en plan un mes o dos.
Estem parlant amb en Daniel Prieto Alhambra, que és catedràtic de la Universitat d'Oxford, i crec que ets a Oxford, oi, Daniel?
Efectivament, sí.
Ho dic perquè ens arriba ara per agències una notícia d'última hora, i és que el primer ministre britànic Boris Johnson ha hagut d'ingressar a l'unitat de cures intensives. Sabíem que era l'hospital perquè havia empitjorat el seu estat de salut per coronavirus, va donar positiu fa uns dies. Doncs bé, ara sabem que ha ingressat a l'unitat de cures intensives. De seguida que puguem connectar amb un altre punt del Regne Unit, en aquest cas Londres, on hi tenim el Sergi Molero, doncs ho farem perquè ens expliqui aquesta última hora. Però abans seguim parlant amb el doctor Prieto Alhambra. Tot aquest estudi que esteu fent i que ens estàs explicant us ha d'acabar portant a una eina que ajudi a predir quines persones contagiades de coronavirus hauran d'ingressar a cures intensives. No sé si heu arribat ja a alguna conclusió.
Doncs sí, mira, tenim els primers resultats que tenim de moment. El que hem fet per aquesta eina, novament, és utilitzar dades de gent ingressada a l'hospital per grip en els anys previs i mirar quins eren els factors que predien que aquesta gent necessités tenir un ingrés més llarg o fins i tot acabar a cures intensives. I llavors hem utilitzat aquelles dades que en tenim moltes i aleshores hem validat l'eina resultant amb dades de coronavirus d'Estats Units i de Corea del Sud. El que veiem és que en principi els factors que porten la gent, els factors predictors de que la gent acabi necessitant un ingrés a la UCI o una atenció més intensiva, no són tan diferents del que veiem en els models de grip, s'assembla bastant i ve a ser gent, pues, molt l'edat, el gènere masculí, i una sèrie de patologies, sobretot patologia cardíaca, hipertensió arterial i aquest tipus de factors de risc. I el que estem veient ara és si combinant tots aquests factors podríem fer com una mena de qüestionari, per dir-ho d'alguna forma, o una mena d'equació, no? On poguessis dir, pues mira, si ets home i tens més de 70 anys, això compta 8 punts, no? I si a sobre tens una història d'hipertensió, això compta 3 punts més, i diabetes 2 punts més, i això ens podria servir una mica per classificar la gent en estrats de risc i potser monitoritzar-los de forma diferent o fer un ingrés hospitalari més llarg o més curt, depenent del risc.
De moment, aquests indicis o aquests primers resultats que us estan apuntant les proves, agafat molt amb pinces, però són importants. Us està dibuixant un perfil de pacient de coronavirus a cures intensives, que és un home, que és d'edat avançada, o és adult, és gran, i que té malalties cardíaques, no? O un historial cardíac.
El que veiem és patologia cardíaca, patologia hipertensió arterial, que és una patologia molt prevalent, molt, molt freqüent. L'edat no és, en plan, a partir d'aquesta edat ja sumes el mateix, sinó que com més gran, més risc, diguéssim. I també hi ha alguna cosa de patologia respiratòria, és a dir, gent que té poc, bronquitis crònica i de més.
Amb totes les dades...
No és una cosa massa complicada, de 9 o 10 factors, no és una cosa molt complexa.
Al marge d'aquest estudi, però amb totes les dades que podeu analitzar, tant els investigadors com els experts que esteu treballant més al minut, no?, amb aquesta pandèmia, en quin moment som ara mateix de la pandèmia? Perquè és que tenim una tempesta tan gran de xifres, d'estudis, d'estadístiques, d'altes, de baixes, que al final jo crec que la ciutadania s'acaba perdent força. A quines xifres ens hem d'agafar?
Jo crec que la forma més maca d'explicar això, la que utilitzem quan expliquem epidemiologia a la facultat, és en forma d'embut. Bàsicament això és un embut on per dalt de l'embut, per la part ampla, el que s'hi fica en comptes d'aigua són els casos nous, tots els casos nous que es van acumulant, i la part estreta de baix és per on van sortir els casos resolts, no? Que ja siguin casos de gent que desgraciadament mor o casos de gent que es cura. Llavors, si tu hi vas ficant molts casos nous per dalt, diguéssim, és quan es desborda l'embut, no? I tens massa casos. Mentre seguiu tenint molts casos per dalt, tot i que hi ha casos que es van resolent, segueix havent-hi una gran acumulació de casos en total, no? Llavors, a Catalunya i a Espanya, on esteu ara mateix, semblaria, per les dades que tenim dels últims 5, 6, 7 dies, semblaria que el que esteu és reduint la quantitat d'aigua que esteu tirant per sobre, és a dir, reduint el nombre de casos nous que s'estan afegint en aquest pool. I comencen a veure resolució de casos que ja comencen a sortir per baix, de forma que el nombre total de casos encara està creixent, és a dir, no heu arribat del tot al pic de nombre total de casos, però sí que semblaria que lentament s'està ralentint i s'està aplanant aquesta corba, i jo crec que en una o dues setmanes hauríeu d'arribar al pic per aleshores començar a baixar. Això, òbviament, assumint que el compliment amb les mesures de contenció i de distanciament social segueixi sent òptim. En el moment en què la gent es relaxi i deixi de fer-ho, és molt probable que torneu a veure problemes i que torni a veure nous pics. De fet, avui em sembla que a Itàlia hi ha hagut un nou increment en el cas del nombre de mortalitats i bueno, és el que veurem si la gent es relaxa i no compleix les normes que s'han imposat.
Per tant, ara, Daniel, què és el que s'hauria d'estar fent a Catalunya i a Espanya per redreçar la situació d'aquest embut, per fer que passi tota l'aigua sense que es col·lapsi? Què és el que s'hauria d'estar fent i potser no s'està fent?
No, jo crec que sí que s'està fent i s'està fent molt bé, pel que sembla, per les xifres que jo veig, el confinament, no?, com en dieu, o les mesures de distanciament social. Jo crec que això s'ha de mantenir com a mínim un parell de setmanes més, i el que jo faria en paral·lel, amb tota seguretat, és començar a planejar i a explicar a la població, tractant la població com a adulta, a començar a explicar a la població quin és el pla per sortir d'aquest confinament.
A tot això, Daniel, què caldrà canviar en el futur per evitar situacions d'emergència com aquesta? I ho he dit no només a nivell mèdic i sanitari, sinó què ens està dient aquesta crisi del coronavirus? Potser que tenim l'escala de valors una mica alterada, no?, entre política, economia, ciència, societat. Caldrà prioritzar altres sectors o canviar aquesta escala de valors en el futur?
A veure, clar, l'escala de valors... Hi ha moltes formes d'entendre, no? Si ens referim a valors polítics o sociopolítics i econòmics, jo crec que és evident que països com Espanya i a Catalunya en particular no hi ha una inversió suficient en ciència a pesar de la gran quantitat de científics i del gran talent que hi ha, no? I jo crec que és una cosa que jo espero que millori després d'aquesta crisi, no? L'altra cosa que és molt evident és, no sé si fins a quin punt ha sigut semblant a Espanya, però aquí a Anglaterra tenim això que en diem els key workers, els treballadors clau, que són els únics que se'ls permet anar a treballar en aquesta mateixa setmana, per exemple, i quan veus qui són els treballadors claus, te n'adones que la societat en la que vivim hi ha una sèrie de valors que estan molt alterats, no? Perquè realment la gent que fa moure el món i la gent que són treballadors claus són la gent que produeix menjar, que el porta a la casa de la gent o als supermercats perquè la gent els pugui comprar, són els metges o les infermeres, són els, la gent que ens manté informats. Vull dir, hem de replantejar-nos una mica i aprendre tot el possible d'aquesta crisi, no? I revalorar una mica les coses que potser hem estat perdent en els darrers anys.
Aquí n'hem dit treballadors essencials, els key workers de la Gran Bretanya.
És el mateix, m'imagino.
Daniel Prieto Lambra, un plaer. Moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos aquest estudi tan important que esteu fent i la teva lectura sobre aquesta pandèmia del coronavirus. Bona nit.
Moltes gràcies, bona nit.